Bona tarda, una mica amb la veu castigada per aquestes inclemències meteorològiques. Us acompanyarem una setmana més a fer un repàs, suposo que entretingut, però també alhora doncs, en profunditat de l'actualitat de la setmana. Encara hi ha resorts d'aquest personatge que va ser Joan Pau II. El dilluns es reunirà, començarà el conclau. Conclave, com s'hauria de dir, Agustí?
Conclau.
Hola. Conclau?
Conclau?
En català, conclau?
Conclau.
Conclave, conclau, bé. Ens podeu trucar 83 11 44, a veure com es diu la paraula exactament en català. Avui ens acompanya molta gent, i això és bo, per una tertúlia, perquè sempre és més dinàmica. Ha tornat l'Agustí amb nosaltres, que el felicitem per la presentació del seu llibre.
Gràcies.
L'Agustí Masip, que ell és fill de Cabassers, no?
Això mateix.
I és mestre, treballa aquí a l'escola de primària. Ho dic per la gent que ens escolteu de fora de Falset. Ha tornat també la Dolors Sallés,
una... No, Cruells.
Cruells, perdó, una contertuliana habitual. Feia uns dies que estaves fora, eh?
Feia dos dissabtes que havia estat a fora. Després us explicaré per què he estat a fora.
És interessant?
Sí.
Doncs ja ens farà 5 cèntims. La Dolors Cruells, doncs, és una barcelonina, però molt arrelada ja a Falset, eh?
Ah,
l'altre dia vaig estar a la teva capital, eh?
Pues hi ha molta contaminació aquests
dies. Vaig estar a la Pedrera, eh? Vaig quedar impressionat. I el nou museu d'art romànic de Catalunya, que també us animo a que visiteu. I avui tenim també la Rosa Gairal, que habitualment ens acompanya cada dissabte, mestra jubilada de Pradell de la Teixeta.
Hola, hola.
Però sempre amb ganes de posar gresca. I bé, ens ha vingut un nou convidat, eh? Que ens porta un gran pastís, però no és per nosaltres, ves que hi farem. I la Fina, la Fina Ventura, o la Fina de Can Llapis.
Hola, bona tarda.
La Fina és una acreditada botiguera del poble de fa molts anys, no?
Sobretot, Fina? Sobretot, 10 anys.
10 anys.
Concretament.
Té una llibreria que es diu El Llapis, però ella és filla de Marçà, no?
Jo sóc filla de Marçà.
Però sí. Ben acollida a Falset, pel que es veu.
Sí, estic ben acollida i estic contenta també d'estar a Falset.
Per què hem convidat a la Fina? Perquè ens agradaria parlar una mica també del món dels llibres i segurament de les dificultats a vegades de tenir un negoci dedicat a la cultura com és una llibreria, perquè m'imagino que no és massa fàcil, no, Fina?
Doncs no és fàcil. El llibre és una miqueta complicat, ja sabem que surten... moltes publicacions durant l'any, pues, i llavors, doncs, clar, has d'estar una miqueta al dia i tampoc no som tanta gent a la comarca com per tindre un gran ventall de llibres, però mira, procures entre tot donar novetats i llavors molts llibres de la comarca i bé, una miqueta estar al dia amb tot.
I podeu fer preguntes, també a la Fina, perquè l'Agustí, que és un home que fa programa de llibres, eh? Abans la màgia de la ràdio ha fet que ens acompanyés abans i ara ens torna a acompanyar.
Sí,
eh, Agustí?
Sí.
Què? Quin llibre ens aconselles tu?
Home, em fa del teu. Ah, val.
Així que és una mica modest.
No, a veure, jo estava llegint fa poquet, l'estiu vaig llegir La pell freda, que em va semblar un llibre prou interessant i prou, diguem-ne, prou suau, per tenir una lectura fàcil, no? I diferent del que s'ha vist fins ara. I un altre llibre que per mi també em va sobtar, el vaig llegir però pensava que no m'agradaria, que és L'ombra del vent, per exemple, i també m'agrada
molt. D'Alzafont, no?
Exactament.
Molt bé.
Que també m'agrada molt.
També tenim l'Eduard, que a vegades ha vingut a la ràdio, Eduard Vives, és un jove historiador, que ara està exercint de professor a les Terres Barcelonines, no?
Sí, sí.
On estàs ara treballant, Eduard?
Bon dia, a Barberà del Vallès, vull dir, primera línia de frente.
Vull dir, a la és una zona... mica dur.
És diferent el que teniu aquí, és diferent. Això és un altre món.
És un altre món.
És la Catalunya de l'àrea metropolitana versus la Catalunya rural. Vull dir, dos Catalunyes en una. Completament diferent.
Així realment és un altre món. Això, de que els...
això hauries de fundir
no
un programa...
No és un tòpic.
Hauries de fer un programa especial un dia perquè ja t'ho explicaríem, però és... Catalunya està clarament partida en dues parts.
Però que seria allò de l'Andalunya, que es diu a vegades?
És més profund, perquè hi ha diferències socioeconòmiques de fons.
Sí, molt bé. I també ens acompanya el Joan Caral. El Joan Caral és un contertuli habitual.
Hola, bon dia.
És... enginyer agrònom, treballa aquí a la delegació de Falset d'Agricultura. Ho dic bé, no sé si sempre ho encerto.
No,
dic bé, delegació.
No ho dic mai igual, però és igual.
Joan, jo et volia fer una pregunta prèvia, que era, aquesta setmana hem sentit que s'havia acabat el conflicte ramader de la llet. Estàs una mica basat del tema.
Bueno, gràcies a Déu en aquest conflicte hi toco poc, perquè aquí ja sabeu que...
Llet.
Les vaques poques,
no,
eh?
No les sabem.
Serien anorèxiques, les vaques aquí.
És el poc sectors que no tenim a la comarca, sí. Perquè la resta gairebé els toquem tots. I realment, és com que és un tema que no em toque, doncs no m'he preocupat de... Sé que hi ha altres comarques que sí que estan... Bueno, ha sigut més un conflicte a nivell ja de distribuïdor, de nivell de preus. Ja sabeu que els preus han anat baixant i hi ha hagut una força i que ha fet el sector davant de les distribuïdores o de les grans, ja pot dir, multinacionals, i sembla que hagin arribat a un acord de preus mínims. Que bueno que això, tots els sectors estan igual. Problema, això,
igual vol dir igual de malament.
N'hem parlat, amb altres sectors, vull dir, el problema que tenim aquí i a Europa és que els nivells, els preus de cost són molt elevats si compares amb llets d'altres llocs, i avui és molt fàcil portar llet de qualsevol altre lloc a un preu de cost i a una qualitat bona i un preu de cost inferior. Això està... El problema que vam parlar de l'avellana, sí, i que vam parlar del vi...
És a dir, pot anar multiplicant.
Sí, sí.
D'acord.
Problema de preus de cost i d'estocs.
Molt bé. Rosa? Rosa, mira...
Jo ja li dic bon dia, sembla, no?
Sí, i la Rosa, com sempre, que porta els deures fets...
Sí, però avui som tanta gent que hi haurà moltes coses per explicar,
però
no?
Pots donar una mica una pinzellada de notícies que t'hagin cridat l'atenció?
Pues una que no,
recull de premsa.
Una segurament no la sabeu ni l'heu sentit gens, que és el trasllat dels papers de Salamanca.
Ah, no.
Us sona?
No.
Us sona?
No.
Us sona una cosa d'uns papers de Salamanca?
Quasi que s'acabarà mai.
L'Agustí fa una mirada d'escepticisme, eh?
I una cosa que han de portar o no sé què. Després, també, diu, aquesta setmana ha sigut la setmana de la comunicació i també m'ha cridat l'atenció que a les xerrades que han fet a Barcelona han destacat dues dones amb les xerrades sobre comunicació, la Mònica Terribas i la Montserrat Tura.
La Mònica és la d'aquell informatiu una
la
mica diferent.
L'informatiu de la 33 de la nit i el dia.
Us el mireu mai, aquest?
Sí, és molt interessant.
Tenen, te'l mires mai?
Doncs no, la veritat és que no.
I tu, Joan?
Voldria. Però és que aleshores...
Que mires La Granja i La Casa de Turí.
No, aleshores...
És un programa rural.
La Granja encara.
Ho fan unes hores que...
Que caus mort.
Sí, sí.
Molt bé, digues.
Això potser per ser dones, no? Sí. M'ha cridat l'atenció. Després que a Reus s'ha creat el Centre d'Arts Escèniques, això crec que també és molt important, i és important inclús per la comarca, pel jovent... Sí. Que estem a un pas de Reus.
I en què consisteix aquest centre?
Jo suposo que faran formació també d'actors i d'actrius.
T'hi apuntaràs tu també?
Al marge.
O ja estàs acreditada?
No, no estic acreditada.
Ella és professional.
Estic acreditada, però m'ha arribat una mica tard, a part de l'acreditació. Crec que pel jovent pot ser molt interessant. A part que estarà coordinat també amb el Teatre Nacional de Barcelona, de Catalunya, i les obres que facin allà les portaran fins a Reus. O sigui, em sembla que pot ser... Que Reus s'espavila molt, vull dir, potser més que Tarragona, perquè també hi haurà l'arquitectura a Reus. Ja està. També
la Facultat d'Arquitectura.
Exacte, ja està concedida, que també, vull dir, és un bon puntazo. Després que Educació renovarà 300 biblioteques escolars, que parlàveu de llegir i de llibres.
Això no sé si és dependent de l'escola, això.
Això.
Les biblioteques escolars.
Exacte, la biblioteca escolar, i que el canalla llegeixin. Marçà ha sigut la segona població de tortuga mediterrània. O sigui, això
sí, va aparèixer l'altre dia l'alcalde tot ufanós amb unes fotografies molt boniques de les tortugues.
A mi no m'informen, de Marçà. No.
Ah.
Queixa't.
Que deuen considerar de falset, ja. Estic veient.
Jo perquè he vist que era a prop, no. Això, no sé què és això de la tortuga, però bueno.
Ho va explicar l'altre dia que vas fer campana.
Sí.
El Quico ho va explicar en detall,
Ho vaig sentir el diumenge.
Sí, sí, i molt bé, Es veu que gaudeixen de salut i viuen molts anys,
Bueno, bé.
No el sabeu, aquell acudit que deien del dictador, que li regalaven tortugues?
No, molt bé. Explica.
El dictador ja tenia 80 anys, el dictador, l'innombrable, Tenia 80 anys, li regalaven tortugues i diu que no les volia perquè li daven pena, perquè se li morien. És un xiste una mica dolent, però...
Bueno, després que encara dura bastant tot el rebombori amb Joan Pau II...
Home, dura, és que hi ha la segona part del...
Ara el volen beatificar...
Santo súbito.
Exacte, i surten veus que hi ha dos miracles o amb alguna cosa semblant...
També hi ha gent que demana una certa prudència, entre ells l'antic abat de Montserrat, que passa que no és de la línia oficial i suposo que no se l'escoltaran gaire.
No n'hi faran cas.
Catalunya no faran cas,
va dir una certa abat. Prudència perquè els banys de masses sí. Ja se sap.
No n'hi faran cas. O sigui, això són unes quantes coses.
Jo portava una notícia, sí. Que aquí on estem, en aquest estudi radiofònic, que compleix els requisits per ser aquest futur pis?
De 30 metres.
No ho he volgut portar, vaig pensar que el portaria.
El nostre estudi, sí. La ràdio sobrepassa...
Sobrepassa, sí. Quatre pisos, ja.
I tant.
Bé, per mi està la notícia de la setmana. Potser em podríem dedicar-hi una estoneta. Però, sí. Per començar, em permetreu que féssim unes preguntes a la Fina, que és la nostra convidada avui, Estrella.
Pregunta. Tot el que pugui, jo contestaré.
Sí, home, i també, com que està relacionada amb la pròxima festivitat de Sant Jordi, clar, ella la setmana que ve havia d'estar al peu del canó, no?
Sí.
Era un mal dia, el dia 23.
Sí, era
un
mal dia,
el
dia
23. Sí.
L'Agustí, me sembla que també el dia 23 no podia venir, que ja estava a Barcelona firmant llibres, no, Agustí?
Sí.
El Corte Inglés.
A Barcelona sí, ja estava signant llibres.
El Corte Inglés.
El
costat de Buenafuente, a veure qui firmava més. Per cert, Agustí, dona satisfacció signar llibres? Una cosa, un plaer especial o no?
Home, a veure, vull dir, és que saps què passa? Jo potser soc una mica especial amb aquestes coses i com que a mi mai m'ha agradat demanar signatures als altres, doncs no em fa ni fred ni calor, la veritat és aquesta, no? Però jo entenc que una persona quan compra un llibre i l'autor al davant també entenc que li agrada que li signin, perquè així vol dir que...
És a dir, és una diferència, però... tu veus una diferència de
jo
cada lector.
Sí, jo penso que sí, i penso que està bé, i penso que està bé, a més, eh?
Però sempre que hi hagi una relació també amb l'escriptor, perquè si no també queda la cosa com a... Si es coneix l'escriptor, trobo que sí que fa...
No, a veure, l'escriptoria pot arribar a ser interessant i tot, em sembla que li facis. Sí.
Fina, tu portaves molts anys, m'has dit, no? Ja, uns 10 anys?
10 anys.
10 anys,
en 10 anys concretament.
I en aquests 10 anys has vist una petita evolució en la sortida de llibres, canvis de gustos, de modes o no?
No, aviam, normalment hi ha les mateixes modes, el que passa que potser sí que hi ha una evolució, a part de que, clar, jo també... m'he anat ampliant una miqueta més amb els llibres, no? El que fas al començament, sempre vas amb por i tal, i llavors, doncs, bueno, has anat ampliant lectures, tipus, segons els lectors que venen a comprar els llibres, doncs, bueno, saps que tens uns clients que es destinen més a un tipus de lectura que a un altre, i llavors, doncs, clar, procures donar una miqueta per tothom, que hi hagi, ja busca un de més història, un més de novel·la, un busca més les novetats, i mira, i procures... De fet, ho he ampliat, amb els 10 anys ho he ampliat. I lectors, llibres, doncs sí, se'n venen bastants. Exactament no et podria dir quina quantitat, però jo crec que no hi ha cap dia que no vengui llibres. La veritat és aquesta.
Aquella idea de que es llegeix poc, tu com a professional del sector?
A veure, jo penso que sí.
O és una mica tòpic, això?
No, jo penso que sí que es llegeix
poc. Podeu dir la vostra, també, vosaltres?
Jo crec que es llegeix poc. Es llegeix poc, perquè no sé si realment tots els llibres que es compren s'arriben a llegir.
Una cosa és comprar i l'altra cosa és llegir.
Perquè, clar, també n'hi ha molts de llibres, hi ha gent que ho compra per personal, no?, per ells, però hi ha molts llibres que es compra per regalar. I llavors té allò que et diuen, aviam, orienta'm un llibre per regalar, que això és un compromís més gran que et poden demanar.
Que s'ho estinte, vaja.
Sí, perquè, clar, has de preguntar com a la persona que li has de regalar el llibre, com és que li agrada, perquè, clar, no pots oferir tots els llibres a les mateixes persones. I penso que es llegeix poc. I, sobretot, una part del jovent llegeix poquíssim. Poquíssim. I a part del el jovent llegeix poquíssim. Si no són els llibres que els obliguen a l'institut... Llavors, personalment, a comprar un llibre...
Avui al nostre programa de ràdio,
sí, digues, Agustí.
Parlàvem primer d'aquest tema de la lectura dels joves, sobretot, i dèiem que entre els 12 i els 16 anys hi ha una davallada del 40% de lectors.
Sí, sí, sí.
Del 40% de lectors. Sí. Si ja n'hi ha pocs, als 12 anys, als 16 ja queden una minoria.
Veus que hi ha nens que hi ha una edat que tenen cap allà 10 o 11 anys, encara venen a buscar un llibre, potser és un llibre d'aquests d'aventures, i van seguint que n'hi ha de diversos títols, i et venen a buscar el llibre, però és que llavors tallen de cop.
Desapareixen.
De cop desapareix aquell lector.
Són abduïts pels altres mitjans.
Pues sí, no sé què passa, però ja desapareix.
Tu què diries, company Eduard?
També que es llegeix poc.
També ho tens constància.
Jo dic perquè, sobretot en els nivells, que amb una escolarització seria tercer quart d'ESO, a banda que hi ha unes lectures obligatòries, no es llegeix, en zones de l'extraràdio de Barcelona molta gent addueix que no té prou recursos. Això també és un altre tema, vull dir, els gravàmens, el que costa el llibre Bona Família.
És car un llibre,
just a fine. Final de mes.
Segons, hi ha llibres que sí, que els considero.
Però en general, el marge, diguéssim, de llibres específics, diguéssim, la tendència general, tu què consideres? És un producte car?
Home, sí.
És que la vida, és que això de l'euro...
Veig la Rosa, arrua les
filles. Hi ha llibres que sí, hi ha llibres que no.
És a dir, la veritat és que un llibre pot costar 10, 15, 20 euros, i bé, un CD val
20, 25,
val,
sí,
val el mateix,
sobre uns 20, 20, 20, 20
o una entrada al teatre val el doble, costa... o un concert del Bruce Springsteen val 60 euros o 120.
Això sí.
Però una família d'Extraràdio Barcelona que té un salari de 1.000 euros al mes per 5 membres.
No, però no estem parlant d'aquestes.
No estem parlant d'aquestes.
Estem parlant com a producte de consum, el llibre és un bé de consum normal dintre dels paràmetres de l'edat.
Aquí la que no serveix, depèn de l'edició. Hi ha llibres de literatura universal, per exemple, no sé, Poema de Miocid, per dir algun, que es poden trobar amb edicions de butxaca, per exemple, Alianza, etc., que són molt baixos els preus. Estem parlant de 6-7 euros. Per tant, amb aquesta banda sí que és un accés, però clar, no són els llibres als quals demanda el mercat. Demanda el mercat d'uns altres llibres que marquen les tendències, marquen la moda, i aquests són els que són cars. Especialment, si no m'equivoco, perquè tenen un gravamen de l'IVA molt alt, també.
Ah, això també ho tenia aquí en l'agenda, la qüestió de l'IVA.
L'IVA és un 5% amb el llibre. No és un IVA molt alt.
Van baixar-los, que fa... Sí, el van baixar.
Era 4 i ara és un 5, ha pujat.
Ah, no, però no havia sigut abans un 16 i llavors no, van baixar-ho,
sí. Jo ja no hi he arribat amb aquest. Devia ser ja fa anys, perquè...
Tu consideres que hauria de tenir IVA el llibre?
Jo crec que potser...
O no influeix massa en la sortida d'un llibre?
No influeix massa, perquè un 4 és molt mínim, O sigui, un 5, avui, ara és un 5, Ara
Rosa
és un 5.
Tenia ganes de dir alguna cosa, Rosa.
No, que jo no crec que sigui el preu del llibre la que causa. Fa la causa de que la gent no llegeixi. Aviam. I molt menys,
Jo també vull dir una cosa d'això.
No, és, jo crec que tampoc és.
Perquè aviam...
Teniu ganes d'intervenir?
No, perquè amb el tema del preu dels llibres, aviam, si els nens...
Sigueu breus, però què?
Si els tinguessin ganes de llegir, estiguessin estimulats i tal, hi ha les biblioteques, que són gratuïts, o sigui que això és... Aviam, jo penso que tot el tema dels ordinadors i els jocs d'ordinadors i l'informàtica i tot això està fent molt mal.
I a les escoles i instituts també hi ha biblioteques per poder agafar els alumnes llibres cap a casa. És a dir, que això és una excusa, jo diré que això és una excusa de mal pagador, en certa manera.
El Joan, que té dues filles... Què veus això, el món de la lectura infantil i juvenil, com a pare?
Jo noto el canvi que ha hagut potser de l'escola a l'institut, que a l'escola llegien molt i a l'institut llegeixen molt menys. I ella té l'hàbit, va agafar un bon hàbit de llegir, que això és important a l'escola, però a l'institut ja no tenen, ja no els obliguen tant o no els incentiven tant. Però encara, de moment, veig que encara va llegint.
Home, de fet, a l'institut cada... O sigui, cada trimestre, de la manera, els hi fan llegir un llibre o dos. O sigui, tenen el llibre de castellà i tenen el llibre de català. Llavors, jo crec que entre totes les altres, tot el que més que han de fer i llegir dos llibres, pues, tampoc no està malament. A part que em poguessin agafar ells un entremig, un al mig d'un altre tema que amb ells els interessés, no?
És que penso que la gràcia de la lectura seria aquesta. És a dir, les lectures obligatòries són, com diu el segon enfront, obligatòries i, per tant,
ho és
dir per força. A mi, per mi la lectura és un plaer i, per tant, no pot ser mai obligatòria.
És que a l'escola no eren obligatòries. Llegien i com més llegien millor i els portaven controls, no ho sé.
Creu que és contraproduent, doncs, que siguin obligatòries?
Sí.
És que hi ha un debat,
Sí, hi ha un debat molt seriós.
Jo puc assegurar, jo a l'institut vaig avorrida de llegir.
Bé, és una persona, doncs...
Sí, el que passa que ara, a vegades...
Van obrir l'experiència.
Un llibre concret, les hi donen un ventall de llibres. Hi ha 7 o 8 títols que poden triar d'aquest llibre, que llavors també és una facilitat perquè l'alumne agafi o el tema que més amb ell li agradi, no? I no sé, llavors ja els donen una possibilitat de poder triar entre diferents llibres. A part de que n'hi pugui haver un obligat durant el curs, aquell perquè s'obliga, perquè és que ells també ja els veuen obligats, aquests llibres. És que hi ha una sèrie de llibres que venen obligats que no entenc el per què, no entenc el per què, i a mi amb això ja veu, vaig contra meu. Però no entenc el per què un llibre te l'han d'obligar que el llegeixis, no sé quin mar de fons hi ha aquí, i ja us dic, vaig en contra meu, perquè clar, si em diuen, mira, aquest llibre, llegiran tots.
Lectures per decret.
Però per decret me sembla una miqueta, no sé, sembla una llei no massa ben posada.
Això un dia si tenim un professor de llengua i literatura, perquè jo tampoc ho conec gaire personalment. Sé que algunes venen per selectivitat, Alguns de vosaltres heu tingut...
Sí, no, no, però és que mira, dintre del programa, sí, sí. Programa del departament hi ha lectura obligatòria.
Per decret.
Sí. Sí, a mi és molt més fàcil que sigui una lectura obligatòria que pas que em diguin, mira, hi ha aquest llistat i anirem llegint tots aquests llibres, perquè jo no sé per en quin cantó em sortiran llavors els alumnes.
Creieu, Fina i els altres, que la gent que abandona la lectura en aquesta edat de l'adolescència i la joventut després ho recupera l'hàbit o ja no?
Hi ha de tot.
Jo penso que hi ha de tot, sí. Que n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
És que jo el problema crec que és la competència que té de lectura. Jo mateix llegiria, però tinc, a vegades me porto feina a casa i quan la llegeixes, doncs, quan vas a dormir en lloc d'un llibre, llegeixes la feina, o si tens revistes tècniques, temes d'aquestos, això ja és competència d'entre la mateixa lectura. Després hi ha la competència de la tele, hi ha la competència
dels mitjans.
Hi ha una cosa molt curiosa que passa sempre, passa molt a quasi totes les cases i també passa molt en molts altres llocs, i és que moltes vegades se diu, quan llegeixo quan no tinc res més que fer.
Jo no llegiria mai.
Ho trobo una gran tonteria, això, no? Vull dir, és a dir, llegir és una activitat com els altres, com mirar la tele, com jugar a la Play, com anar a passejar, i no pot ser, dir, és que jo llegeixo quan no tinc res a fer, què vol dir? I llegir no és res a fer, doncs. Vull dir, és un plantejament, penso jo, molt, molt profund, no?, en aquest sentit, de dir, sempre guardem la lectura pel final, perquè com que sabem que al final no hi arribarem, doncs tenim, i com que sempre queda bé dir que llegeixo, doncs ho diem, però ho diem sempre al final per si a cas, perquè quedi bé i prou, no? Però no pot ser que la gent digui, ho diu,
la gent
diu
una cosa per gent desocupada, com deia un xiste de fa anys,
m'ho diu això, no? Deia, no, és que quan no tinc res a fer llegeixo, com que quan no tinc res a fer i llegir no és res a fer,
doncs sí.
M'entens la idea aquesta
sí, t'entenc en l'argument. Fina, tu has parlat de que el negoci té dificultats en un poble petit. Quin és? Perquè hi ha molt tipus de llibres que has d'oferir? És aquesta la qüestió?
Normalment també ja la vas coneixent, sí. Ja la vas coneixent a la comarca i ja saps. Vull dir, hi ha llibres que t'arriben a vegades com a novetats. Perquè el llibre el poses a la prestatgeria, però saps que aquell llibre és que no es mourà realment d'allí.
Se podria estar 10 anys allí.
Es podria estar 10 anys allí.
I criar fills.
Sí, i tindre, exacte. I poses aquell llibre perquè pot haver-hi alguna persona pues, bueno, que li faci gràcia aquest tema o el que sigui. Llavors li respectes i dius, bueno, com a respecte a aquesta persona que li pugui agradar, però sé que positivament podria tornar-la l'endemà perquè no sortirà. I llavors doncs, sí que és complicadet, és complicat. Llavors tenim aquell tipus de llibre que s'anuncia moltíssim.
El mediàtic, que es diu.
I clar, aquell tipus de llibre que tothom busca aquell llibre. Sí, tothom busca aquell llibre. O com ara, per exemple, per Sant Jordi, que tothom demanarà el Premi Sant Jordi.
Sí, sí.
I bé, i llavors hi ha llibres allí que són potser molt més bons. Que enguany, no sé, em dóna la impressió, no és per fer propaganda de cap, perquè en tinc molts per vendre, si es volen comprar. Que el
pots
Premi Sant Jordi
estona,
és un llibre que està força bé, n'estem l'enguany. És un repitent.
Com es diu el...
L'autor, espera, que ho tinc apuntat per aquí.
O el títol del llibre.
El títol del llibre és... La ciutat invisible. I bueno, és repitenc, es diu Emili Rosales, i bueno, inclús hi ha algun professor de l'institut que potser va estudiar amb ell i tal, amb aquest noi. I és un tema que és força... No sé, a mi em sembla que és un tema interessant.
Seria un llibre doncs, que recomanes tu?
Enguany sí.
Molt bé.
Hi ha hagut altres anys que no el recomanaria.
Els altres no us escapareu, al final de
i llavors,
de l'edició,
doncs, bueno,
direu un llibre.
Un dels que es vendrà molt ara per Sant Jordi serà el famós llibre del Codi da Vinci. Encara dura.
Sí, té tres el Don Blau, ara. Tres llibres amb llista
clar que dura,
de rebuts,
dura pel motiu de que...
La mort del papa vols dir que ha estimulat
no,
la venda del llibre.
Però, a
o
més a més,
aquella.
Ara la faixeta aquella, que exactament no sé com se diu, potser no m'està bé, no sabia com se porta el llibre, la faixa del llibre, i diu...
Es diu faixa, allò?
Sí. El llibre prohibit pel Vaticà i l'Arcabisbat de Barcelona. No comprin
molt,
ni llegeixin
clar.
El Codi da Vinci.
Clar,
això ven, això ven molt.
Això ven.
Això,
clar. Això sempre ven.
Sí, en tinc uns quants. En tinc uns quants. Perquè, clar, posar aquesta faixa allí al llibre, això ja, en fi...
És un estímul.
És un estímul.
Molt bé.
Llavors, és el que passa. No?
Per tant, tu ho tens molt clar, que no sempre el que es ven més és el més bo.
Sí, claríssim.
Això deu ser llei de vida,
no?
Com tot.
Això és claríssim, és claríssim.
A veure, què creieu que fa que un llibre doncs, tingui un gran èxit al marge de la seva qualitat? La difusió, que l'autor surti per la tele?
Sí.
M'influeix. Sí.
Perquè heu de pensar que ara portem uns anys que el que ven més llibres és la Buenafuente.
Que en torna a treure un,
per Sant Jordi, no.
Però enguany surt el de la minoria absoluta.
Però enguany hi ha la minoria absoluta.
Hi ha la minoria absoluta aquest any. Del Toni Soler, sí. El Queco Novell i aquell altre. No sé
algun també parla
de... Em sembla que va haver-hi un intent entre els escriptors, diguem-ne, professionals.
Sí, una mica mena de boicot.
Una mena de boicot.
Aquest any també
hi ha els escriptors.
Entre ells hi ha el Baltasar, no? El Baltasar Porcel, que es nega a signar llibres, no? El dia de Sant Jordi.
És que clar, vull dir, aquesta gent mediàtica surt una tarda cada setmana...
Sí, sí, ja està molt això del signar llibres, sí.
Tu, Eduard, també creus que la tele pot marcar molt que la gent compri un determinat llibre? Abans parlaven que feia competència als llibres.
Depèn de la població. Sí, és a dir, hi ha un sector de la població que està molt influenciat pels medis i un altre sector que no. És a dir, la tendència de la població amb un grau formatiu alt és a buscar un determinat producte en funció d'una sensibilitat determinada, mentre que una altra part important de la població sí que es veu molt afectada per aquests autors mediàtics. Vull, crec que és una mica també en funció de la formació de la població.
Jo no, jo discrepo, d'això. Jo discrepo, d'aquest
això. Aquests que van tan intel·lectuals i de savis. Tots els intel·lectuals i progrés cauen, però de quatre potes amb tot el mediàtic, també. El que queda molt bé, dic que ells no, però veus el dia de Sant Jordi que la gent compra en les parades i veus els progrés i els d'alto nivell i veus que compren també el Buenafuente.
Clar,
així...
De totes maneres, bueno...
Que l'heu comprat algú de vosaltres, el Buenafuente?
No,
no,
i per què
comprar,
no?
Home,
i podeu comprar, tio.
I per què no?
Només l'Agustí els ha acaparat tots, vaja.
Jo en tinc un, me'l van regalar.
Clar,
això t'ha passat, no? El vas llegir, Agustí?
No. No.
Així hem coincidit amb la Fina.
I tant, és que sí, d'acord amb ella.
Amb llibre,
i tant, i tant. Estic molt d'acord amb ella, Hi ha molta gent que regala.
El Joan està molt silenciós.
O ara et sentirà el que te l'ha regalat?
No, si a mi em sembla bé. A més, hi ha molta gent que llavors regalen un llibre.
La que ha regalat el llibre a l'Agustí ens pot trucar.
No, no,
aviam,
regalen un llibre i potser són persones que no llegeixen molt i potser pensen, mira, el regalem aquest del Buenafuente o el que sigui, o qui diu del Buenafuente, doncs d'un altre autor i li fa gràcia.
O si no saps què regalar, doncs sempre queda
bé. I són historietes, cosetes curtes, que són fàcils de llegir. Vull dir, tampoc no és que, aviam, no tirem per terra tampoc els lectors.
Un llibre és un producte de mercat. I un producte de mercat, el producte que més ven és aquell producte que més es promociona. Perquè jo estic segur que molta gent compra roba en funció d'una marca i no de la qualitat del producte. En una societat de consum capitalista, com la que estem, és normal que aquells productes que trobin més franja de mercat siguin els que més triomfen, prescindint o no de la qualitat.
De la qualitat.
Per tant, aquest fenomen d'aquests llibres mediàtics s'ha d'inserir dins un context d'una economia global de consum, no dins d'una creació literària. Per això separava jo abans els dos criteris, que una cosa és el consum de masses i l'altra és el llibre específic que es busca per una determinada sensibilitat. Per exemple, les persones que, si algú de vostès s'ha llegit el Codi da Vinci, jo me l'he llegit, és un dels llibres que jo personalment he trobat que està pitjor redactat dels que m'he llegit fa temps. Hi ha uns greus errors històrics i greus errors.
Ho havien dit, això, també. L'has llegit tu, Agustí?
No.
Però, a veure,
el
Codi da Vinci a mi no em va arribar ni a través de la tele, vull dir, va ser una mica boca a orella, pot ser que tingués una difusió així.
Sí.
Bueno, de fet, recentment, crec que vaig sentir per, no sé si era, potser era la BBC, que estan fent un congrés mundial sobre el Codi da Vinci.
Cuix.
Ja s'ha convocat un congrés per parlar d'aquest llibre.
No, és que no és el que estava dient abans. El Dan Brown, que és l'autor d'aquest Codi da Vinci, aquí té tres llibres que són, diguem, de continuació, Àngels i Dimonis, de la continuació del Codi da Vinci.
Aquest me l'han llegit,
tio. I ara, recentment, he tret un altre.
Com es diu l'altre?
El Gran Engany.
El Gran Engany.
Tema similar.
Sí.
De tota manera, no s'ha de caure en una postura extremadament intel·lectualista i s'ha de veure el cantó positiu, que és el fet que són llibres que inicien a la lectura. És a dir, un adolescent que comença llegint el Codi da Vinci, malgrat les crítiques literàries que se li pugui fer, pot acabar derivant cap a una lectura més específica i a una qualitat millor. Per tant, si l'enfoquem des del punt de vista com l'entrada a la lectura, pot tenir una lectura positiva.
L'Agustí no és massa partidari perquè conec...
Ara tenim el Harry Potter!
Me l'has pres.
No, no, te diem perquè et coneixem que dius això, nosaltres no pensem això.
Obriu la finestra que baixa el Harry Potter.
Crec que he fet molt per introduir la lectura als nois.
Jo dubto encara que la gent que ha llegit tots els Harry Potter hagi llegit qualsevol altre llibre.
Jo estic amb l'Agustí. Una cosa és el que veig i l'altra és el que crec. Jo estaria més amb tu.
És a dir, que molta gent sí que ha llegit el Harry Potter, però jo no crec que això l'hagi proposat llegir-ne altres llibres diferents, sinó que ha llegit a Harry Potter.
De totes maneres, havia...
Dolors,
Ai, que no em deixo parlar. Sí,
és potser un miracle del papa, que el Dolors ha estat 5 minuts sense parlar.
No, jo el que penso que de totes maneres, aviam, a mi carregar-se les lectures, no, els llibres, sense llegir-los tampoc no em sembla bé. O sigui que vull dir que... això ja ho havíem discutit quan ho del Harry Potter i amb el del Código da Vinci. Aviam, jo és un tema avui que no m'hi fico massa perquè és un tema dolorós per mi. Quan s'arriba a Sant Jordi, sempre aquesta època de l'any per mi és molt, molt...
És dolorós Sant Jordi per tu?
Sí, perquè jo no puc llegir. Jo no puc, clar, i llavors per mi... Jo era de les que... Jo quan em va passar el meu accident de la vista em deien les editorials faran manifestacions per protestar, perquè era una gran lectora, llavors és algo que sempre et crea...
Sí, ja t'entenc. Com un síndrome d'abstinència, per dir-ho així.
Home, primer Sant Jordi va ser horrible, després ja no, ja t'hi acostumes, però vull dir, primer Sant Jordi, bueno, plorava.
Més roses, ara.
No, vaig a comprar... No, jo m'he tornat molt cara dura, però vaig a comprar llibres perquè els compro per la gent del meu alrededor, perquè és un pla... segueix sent un plaer, almenys... No, perquè el llibre no és només el tema del llibre, de llegir-lo, després ficar-te a la història, sinó també és el plaer de preguntar, de veure, del paper...
Dolorar-lo, perdona, dolorar-lo, hi ha gent que parla...
Dolorar-lo, exacte, és que ho anava a dir...
I el tacte.
El tacte, jo ho anava a dir i pensava, semblarà molt pedant, però sí, és dolorar-lo i el tacte...
I buscar-lo entre molts llibres.
És un ritual, o sigui...
I recerca entre molts llibres.
Si us sembla bé, fem un canvi de terci amb Argot Tauri i toquem el tema que a mi m'ha semblat, no sé, xocant d'aquesta setmana, no?, que una ministra d'un partit progressista hagi fet aquesta proposta. Després s'ha matisat, no? Però què us ha semblat a vosaltres? El primer cop d'ull?
Jo com a persona que cerca vivenda, suposo que els aquí presents tots tenen vivenda, jo no en tinc.
Home, algun lloc vius, no? A sota el pont no tens cara de viure a sota el pont, eh?
No m'estranyi dins de poc. A veure, aquí el tema s'ha enfocat malament, és a dir, la vivenda de 30 metres, jo no vull fer apologia del govern, que quedi clar, però una vivenda de 30 metres quadrats, òbviament, no és la solució al problema de vivenda que presenta l'estat espanyol. Sí que és una bona solució per a determinades situacions. Per exemple, jo vaig haver de residir a Perpinyà durant 2 mesos i a França sí que hi ha la possibilitat de llogar un pis durant 2 mesos d'espai reduït que et surt més a compte que no paga un hotel. Jo m'he trobat en aquesta situació. Llavors, sí que és una situació, per exemple, doncs, imaginem que l'Agustí s'ha d'anar promocionant llibres a la banca.
Salamanca no,
Portarà els arxius.
Doncs per el compte d'estar en un hotel, pot llogar un pis a 30 metres quadrats. O sigui, té una utilitat. Ara, no,
però molt concreta pel que dius tu.
És una utilitat molt
concreta. Jo estic amb la línia de l'Eduard. És a dir, jo penso que nosaltres tenim en aquest país nostre tenim dos mals costums en tema de vivenda. Primera, tothom hem de tenir la nostra vivenda.
En propietat.
En propietat, a més a més, no? I això de llogar ja sona una mica estrany. Que és una cosa, teòricament, en altres països és normalíssima, perquè la mobilitat de la gent
és més gran,
no? Per una banda, això. Per l'altra, les persones anem evolucionant i anem canviant. És a dir, primer, per exemple, com l'Eduard, un senyor, un noi, un solter, amb 30 metres quadrats, en té més que suficient per estar. Després, quan el dia d'aquí 3, 4, 5 anys o 6 anys, si s'ajunta amb alguna parella, si té un fill, no sé què, canvia de pis i en va amb altres més gran. És a dir, i quan tu, una senyora viuda que té 60 anys o 70 anys que s'ha quedat viuda, pot anar a un altre pis de 30 metres quadrats i està la mar de bé.
Sí.
És a dir, que jo penso que les vivendes tenen totes una igual que la vida, ha de tenir una evolució. És a dir, el que no podem és tenir la mentalitat que tenim fins aquí, que sempre jo compro la meva casa i aquesta és la casa de la meva vida. De la meva vida. Sí. I aquí em quedo i aquí està. I si som 25, i som dos. Doncs potser també...
El que passa, Agustí, que vols dir que, doncs, no sé, l'usuari de les vivendes, diguéssim, un pare de família, diguéssim, no? O una família nuclear d'aquestes amb un fill o dos, potser està gairebé obligat per les lleis econòmiques actuals a haver de buscar una vivenda en propietat.
En aquest moment és impossible. Clar, o sigui, en aquests moments...
No, dic perquè llogar un pis, vols dir que no t'acaba sortint molt onerós?
Home, depèn
com estan els lloguers.
Depèn de com estic... O sigui, una de les coses que jo crec que s'està intentant fer és controlar tot el tema del lloguer. O sigui, aviam, jo crec que en aquests moments, per frenar tot el tema immobiliari, té que haver-hi molts canvis, o sigui, molts canvis a nivell polític, o sigui, que amb el tema del sòl, l'especulació que hi ha amb el sòl, el tema de que hi hagi un control polític sobre el tema dels lloguers, agència aquesta, no?, que diuen que hi haurà de lloguers, el que diu és que garantirà els desperfectes o sigui, en els propietaris, o sigui que serà l'Estat que farà d'intermediari.
Perquè ara passava això, no? Llavors?
Ara el que passava és que la gent se n'anava o destrossava o tal. Llavors, clar, la gent, i llavors la llei que va fer, la llei aquesta última d'arrendaments, és una demencialitat.
El Boyer, que la van criticar molt.
No, no, després no, no, després n'hi va haver...
Una després.
La llei d'arrendaments urbans.
Sí, és després del Boyer.
La del Boyer que en va fer, una de lloguers o quina era? El famós decret
Boyer. Sí, el Boyer va començar amb una llei de lloguers demencial, però és que la del PP ha sigut horrible, que aquí jo me la vaig cascar amb el senyor Benet, bueno, que ens ho va estar explicant una sèrie de setmanes, el tema de la llei d'arrendaments, i el que fa és que, clar, no permet una, ni pogués estar-se molt de temps, no? Que això és una cosa que es té que tallar, perquè, clar, era, o sigui, té que haver-hi com si haguéssim la mesura entre el propietari i el llogater. Sí. I després el que també té que haver-hi, la garantia aquesta de que si es fan destrosses, no? O sigui, si ho fa l'agència aquesta estatal, es quedarà cada mes un tant per cent, però garanteix el...
Com allò dels segurs, el fons de garantia, sí.
Però en aquests moments, per exemple, hi ha habitatges que ja estan visquent, o sigui, l'especulació que s'està fent en pisos de demanar 1.600 i 2.000 euros, llavors que viuen 25 persones en un pis, perquè és el que està passant a Barcelona.
A veure, aquí hi ha dues qüestions. Primera, més metres quadrats no és més qualitat de vida. Això és una cosa que s'ha de tenir clara. Segona, Espanya presenta un greu problema amb el sentit de que és més barat comprar una vivenda que llogar-la.
Ara no.
Avui dia a Sabadell, al centre de Sabadell, a la Rambla, estan demanant lloguers de 1.000 euros.
Estem parlant de 166.000.
Són 166.000, estem parlant de metres al d'estàndic. Parlo perquè jo tinc un pis llogat a l'Extraràdio, a Barberà, i nosaltres, un pis d'aquestes característiques, d'uns 110 metres quadrats, estem pagant 620 euros. Vull dir, una persona que tingui una nòmina de 1.000 euros al mes, com és la mitjana de gent que viu a l'Extraràdio Barcelona, som una noia que treballa en Mercadona, és impossible que pugui comprar-se o llevar-se un pis. Les hipoteques estan actualment, una companya de feina, també m'ho comentava, estava pagant 750 euros per un pis a Sant Cugat.
Per una hipoteca?
Una hipoteca, sí, sí.
Perquè, clar,
llavors, una persona,
ha pujat tant de preu...
Una persona sola no es pot emancipar avui dia.
Mm.
És, o sigui, és econòmicament impossible. Això passa aquí a Espanya. En canvi, a França, és cert que, per exemple, ho conec per aquest estat, que diuen que els pisos són més cars, però és que la diferència entre el que una persona guanya i el que una persona paga de pis percentualment és més baix. Sí. És més barat proporcionalment llogar un pis a França, un pis a Alemanya, que un pis a Espanya.
Sí.
I és pel que deia la companya de tot aquest tema, que hi ha una especulació.
Especulació.
Per què? Nosaltres venim d'una cultura econòmica en la qual estàvem acostumats que la gent invertia els diners al banc i els donava un interès moral del 10-12%. Una qual cosa, una persona podia viure de renta, posem en 15 milions. Avui dia els bancs estan donant un interès molt baix, del 3%, i llavors la gent busca un benefici immediat. Aquest benefici immediat el proporciona el sector immobiliari, de forma que el que s'està fent avui dia amb la vivenda és una inversió per obtenir un benefici ràpid, que abans s'obtenia per altres vies. Llavors, la vivenda, que és una demanda constitucional, s'acaba convertint en un bé especulatiu.
Un dret constitucional.
És un dret constitucional, sí. Però... A veure,
és que demanda un dret.
Sí, un dret, sí, té raó.
Sí, és un dret, però...
Tothom tindrà dret a una vivenda...
També
ara... Llavors els 30 metres poden ser dignes, clar, no dignes, clar, sí, bueno, com tota la vida.
I tant.
També els d'Iniciativa ara plantegen el dret a ser feliç, el volen incloure en l'Estatut d'Autonomia, que això també, vull dir, home, drets n'hi ha molts.
La Constitució americana ho té, jo crec que és de les coses més bones que hi ha. O sigui, el dret és la felicitat, tu.
És tan relativa la felicitat.
Sí,
Joan, tu creus que aquest... És una bona solució, això dels 30 metres, o haurien de ser valents els governants i no mesures
és,
més socials?
És que no és solució, aquí està el problema, sí. No és una solució.
Però és el primer que va presentar.
No, això ha sigut, és que s'ha tret de context. Han sigut unes declaracions...
Aviam, això ha sigut a Construmat. Hi ha la fira Construmat. No, hi ha la fira, aviam, hi ha la fira Construmat. I llavors els constructors han fet una proposta i la ministra va estar allà i va dir que com a habitatge de trànsit que podia ser una bona solució. Aviam, si tu estàs a casa teva i tens 6 metres o 10 metres d'habitació, doncs entre 10 i 30 metres, no? O sigui, sí. Més val els 30 sí. metres que estar-te
no
a casa teva.
No és la solució, com crec que la
no
teva
no solució. Sortia...
Per tant, se li ha distorsionat una mica l'objectiu de la...
Això és com tot, els mitjans de comunicació sí. Ho han esbombat, hi ha gent que li interessa que s'esbombi i que és...
D'acord.
Això és política.
L'Agustí ha dit uns noms.
Crec que recordo les declaracions de Zaplà
Zaplana, en aquest sentit,
sí, sí.
De mi amigo Zaplana, una mica dient... Sí, sí.
Amistades peligroses, eh?
Dient que aquesta no era la solució, és que no s'ha plantejat com a solució. S'ha plantejat com una alternativa. És com presentar un prototipo de cotxe que funciona a nitrogen al saló de l'automòbil. Vull dir, no vol dir que tots els cotxes vagin a nitrogen. O sigui, és una cosa pilot provisional.
De totes maneres, donant-te la raó a tu i donant raó a la Rosa, penso que doncs un alt càrrec, ja sé que quan diu una... formula una proposta, sap que es pot interpretar molt malament i ha de ser molt curós de la manera que la presenta,
sí,
perquè ja ho entenc, té sentit comú presentat així. Però passen moltes altres coses.
Tal com estan ara els partits polítics, sí, si no cal dir noms, és que s'estan segant l'herba sota els peus cada dia un als altres. I això de la vivenda és això, dir, no és res més. És... Algú va dir això i potser no ho hagués tingut que dir, ho hagués tingut que matisar i abans que toqués a terra ho havien agafat els altres i ho havien esbombat. El problema és aquest, eh?
Escolteu, i el problema ens ha arribat aquí al poble, creieu que a Falset també vivendes molt cares?
És terrible, és horrorós.
Digues, Sina.
Jo sí, jo penso que hi ha uns preus...
Desorbitats.
Desorbitats, és que... I comparant-los, a més, amb els sous. Hi pot haver uns sous alts, però normalment
aquí no cobren mil... Aquí un sou normal no són 1.000 euros.
No, no, és que 1.000 euros són, allà
no,
ja és...
Els sous no són... No,
per tant, els avis ara els nets deixaran la hipoteca en lloc de deixar l'herència. Creieu, pot ser.
Possiblement.
Possiblement, clar, sí, perquè totes les hipoteques se fan a 30 anys, doncs llavors amb 30 anys ja veus el que... I bueno, i el problema... I llavors, no sé, penso que tot se va venent, perquè clar, cada dia estan construint més...
D'on arriba aquest allau de diners? D'on arriba? Vull dir,
no
gent
sé,
normal o,
gent...
o fortunes que
inverteixen? No, normal.
De la caixa.
De la caixa, sí. Clar.
Bàsicament de la caixa.
De la caixa.
M'has il·luminat la foscor.
De les caixes, clar.
Parlant de la caixa, tenia una cosa pensada per la Rosa després, de les jubilacions multimilionàries.
També? La Rosa també? La Rosa també? Tu també, la
Rosa? Digues, Rosa.
No, ara anava a dir això.
Digues-lo.
Que si parles dels pisos. Que clar... que està molt bé que la gent s'independisi, no? I que busquin marxar de casa. Però si parles amb una persona gran et dirà que ell tampoc va poder marxar de casa, que també va haver d'esperar a casar, i tindre canalla... Vull dir que
i sovint arrossegar la sogra. Sovint arrossegar la sogra.
Exacte, i moltes vegades prenent la sogra. O sigui, la societat actual, que em sembla molt bé, ha portat, no?, això de que la gent marxin, sí, de les cases, sí, i clar, ha creat un problema de vivenda, perquè no s'hi estava... preparat.
Però hi ha moltes vivendes buides, eh?
Exacte.
Ho van dir també l'altre dia. Van dir un mig milió de vivendes buides a Catalunya, que em vaig quedar
esgarrifat. O per exemple a Barcelona, pisos de l'Eixample, que són grandiosos i que hi viu una persona, a la millor. I que té 250 metres quadrats.
I els cascos antics de...
Vara, vull dir, és això que estàvem dient.
Llavors, Agustí, anem al fons de la qüestió, al fons de la, diguéssim, d'una política econòmica, d'uns esquemes econòmics. Mm-hmm. El lliure mercat s'ha d'imposar, o damunt hi ha d'haver, a vegades, un benefici social, i ja estem. La vivenda ha de ser una
cosa... Si és un dret constitucional, s'hauria d'estar vist controlada per les lleis.
Hi ha una mesura econòmica molt interessant que han plantejat ara, que és eliminar les desgravacions per vivenda. I és una mesura que crec que és molt bona, que és que eliminar la desgravació per vivenda. És a dir, que una persona que tingui un pla de vivenda, al cap d'una sèrie d'anys, els beneficis crec que els desgraven, doncs que no es desgravin. Perquè això s'està estimulant a comprar pisos que, com a fons d'inversió. Per tant, l'altre dia, no sé qui, un professor de la universitat feia un discurs en aquest sentit, eliminar els gravaments, eliminar les desgravacions per vivenda. Això podria frenar la compra.
Sí, estic d'acord en part amb tu. Jo més puntualitzo en tot cas, és a dir... excepte les primeres vivendes.
Clar, exacte.
M'entens? Sí. Perquè clar, així que als que els procuradors se'ls faci això, sí, em sembla fantàstic, no? Sí. Però que a la primera vivenda, penso que és, si és un dret...
La vivenda on, abans, on tu vius.
Exactament. Si és un dret constitucional, no sé què...
És que em sembla que
la
Pala Duar és que es volia treure tota classe de...
Clar, em sembla que l'idea. Com a idea està bé, no?
A mi també em semblava que l'Agustí, però és que aquí comencem a entrar amb un follons de primeres, segones residències, el meu nom, el teu nom, etcètera, i aquí entrarem amb un follons jurídic.
Les segones vivendes ja comencen a ser una cosa normal, eh?
Sí, ja, ja.
Però no amb un cert nivell de la societat.
No, se va fer...
Ull, eh?
30 minuts va fer un...
Que tots els extraràdios, sí, tothom té la parcel·la.
Rosa, va fer un interessant programa fa uns mesos sobre les segones vivendes a Catalunya i parlava del Pirineu, de les destrosses que s'estaven fent.
Sí,
de totes maneres, una de les segones vivendes, jo penso que va ser una cosa que es va fer molt, tot el que és al voltant de Barcelona, però al voltant al voltant, no, o sigui, el que ara encara ja és el cinturó metropolità que viu la gent, però de molta gent treballadora que anaven els que estaven allà, pares, fills i tal, a aixecar maons i a tirar, i que són, bueno, que s'han convertit, ara alguns fills han agafat en primera vivenda.
Sí, digues, digues.
Aviam.
Sí, tenim una trucada. Mira. Calla. Mira, digues. No? Bona tarda.
Bona tarda.
Com et dius?
Jo em dic Fanny.
Digues, Fanny. D'on truques?
Des d'aquí Falset.
La Fanny truca de Falset.
Jo només voldria, de sobre el que parleu, d'això dels pisos, sí, i tot això, jo crec que això, la primera equivocació que hem tingut ha sigut entrar al mercat europeu, perquè al mercat europeu hem entrat per el que us convé els que manen, com si diguéssim.
Sí.
Perquè no hi estem al nivell del mercat europeu. Perquè
el nivell de vida?
El nivell de vida no, perquè els jornals no hi estan al nivell europeu. Espanya no està als jornals. Sin embargo, lo de més està tancat un mes que al nivell europeu.
Més.
Llavors, jo sentir els debats dels governants em produeix fàstics en aquest moment, perquè només serveixen per discutir entre ells i els problemes dels treballadors no en solucionen ni un.
Fanny, ni un. Vostè té vivenda pròpia o està...
No, no, jo tinc vivenda pròpia, pagant una hipoteca com tothom, perquè em resulta més pagar una hipoteca que anar a lloguer.
És que dèiem que estaven molt cars els lloguers, sí.
Perquè un lloguer no pago jo pas tant d'hipoteca com es paga de lloguer. Però amb un jornal que cobra una persona, avui dia, aquí a Espanya, Catalunya, Espanya, allà sigui, no es pot llogar un pis ni es pot mantenir una família.
Molt bé, Fanny.
O sigui, que a mi el que m'agradaria és que els que manen, o sigui, els que estan dalt, en comptes de barallar tant entre ells i fer-nos tants paperots com fan, perquè no crec que hi hagi cap governant que ens solucioni cap problema, per això no m'assanya que molta gent no vagi a votar, perquè és vergonyós com us tracten els treballadors.
Fanny, queda molt clara la teva aportació i el teu comentari. Moltes gràcies.
Va, Valdros.
Adéu.
Adéu.
De totes maneres, moltes gràcies perquè ens ha trucat, sí, no? Ens ha dit... Una de les coses que aquí en el poble, a vegades, parlant amb la gent, diuen que un tema que tindrien que parlar és del tema del sòl aquí i del que s'està construint.
I com s'està construint.
I com s'està construint i a quins preus, perquè, clar... Jo diria que una hipoteca és més cara, però si un pis val 30 milions de pessetes, quina hipoteca és? O sigui, si tu no tens diners, o sigui, que se suposa que una parella jove que comenci no parteix d'un pis de segona mà que l'ha vengut i en compra un altre, 30 milions de pessetes, què suposa? O sigui, suposa una hipoteca de 1.800 euros al mes, o sigui, no ens enganyem. Encara que sigui 30.
És una llosa.
Això aquí, o sigui, sous de 1.000 euros, els sous normals no són de 1.000 euros. Llavors, vull dir que són més baixos, o sigui, pues, a lo millor Barberà del Continent és la Barberà del Vallès.
1.000 euros, perquè clar, el nivell de vida a Barcelona és més alt.
Bueno, però una persona que treballi al Mercadona aquí o al Continent aquí no cobra 1.000 euros, ja t'ho dic jo.
Això segur.
Sí, no sé com estan els salaris aquí, jo parlo dels salaris de la
persona. Jo no sé els de Barcelona, però el que et dic és aquí, realment...
Però tant a Barcelona com aquí, les dificultats...
Són les mateixes.
Però tu aquí pots menjar un menú normal per 6 euros i allí no et baixarà mai de 8.
Sí, això ja ho sé. El que em refereixo és que els sous, o sigui, un sou de 1.000 euros aquí és molt. Llavors vull dir que... I la gent està cobrant... Home, i a més, amb tot el tema dels immigrants, que el que estan fent... s'està fent el capital i retrocedir, o sigui, estem anant enrere, s'estan baixant els sous, o sigui, amb l'especulació que hi ha. Llavors,
mira,
això és impossible.
Perdoneu que introdueixi una cosa, però va lligada amb això. Sabeu que ara a França se vol aprovar en referèndum la Constitució, a diferència d'aquí. Allí fan les coses més serioses i serà vinculant.
És que...
Aquí ja sabeu que va ser una patutxada, el referèndum constitucional. Perquè va ser una patutxada. Doncs a França molta gent vota en contra per qüestions també socials, que considera que aquest famós tractat europeu no protegeix prou els drets socials que, que ha consolidat França, perquè França pot tenir molts defectes, però més drets socials que Espanya els tenen, eh?
Però aviam,
de sempre.
O sigui, aviam, jo sé el que passa, bueno, o sigui, aviam, amb el respecte al tema europeu, sí. O sigui, aviam, jo ja vaig dir l'altra vegada, les verdes i les madures, això són opinions de les coses, sí. Vull dir que, o sigui, per exemple, hi ha una sèrie de drets a nivell europeu que ens serveixen, com a mínim, per poder reclamar les coses, eh? Vull dir que jo no barrejaria una cosa amb l'altra, perquè bé que ens ha vingut bé quan diem, i bueno, i moltes coses que incomplim, o sigui, hi ha normatives europees que són d'obligat compliment i que no els estem complint, com amb, amb coses de temes de treball, amb el tema de dones. Amb el tema de dones se les passen totes por donde quiero. O sigui, uns governants, uns altres i uns altres. O sigui, jo em penso que vull dir que ens serveix també per tirar del carro. El tema de la vivenda, l'especulació que hi ha hagut aquí, i recordem la Comunitat Autònoma de Madrid el que va passar, que va ser per un tema de vivenda...
Ara fem una mica de memòria perquè a les vegades hi ha més fràgil de memòria. Recordeu, no?, que hi ha unes eleccions i hi podia haver una majoria socialista i d'iniciativa, no? I es va trencar aquesta possible majoria al govern perquè hi va haver dos diputats que van desaparèixer misteriosament, no?
Sí, sí, perquè, bueno, clar...
Sembla ser que darrere hi havia l'ombra de la vivenda.
Diu que els euros ara, com que volten poquet, no, si amb una carpeteta així se n'hi poden cabre molt, però, en el, però hi havia tot el tema de l'especulació del sol i de l'habitatge, que s'està fent a Madrid, però és que s'està fent a tot arreu, vull dir, aquí a Catalunya...
A la Costa Valenciana, molt, que és terrible el de la Costa Valenciana, el desgavell que hi ha a l'Horta Valenciana...
I aquí a Catalunya el que s'ha fet durant aquests anys, o sigui, que havíem posat remei a això, ha sigut una bombolla tan forta que posar remei a això costarà, però jo crec que com a mínim s'està fent amb voluntat d'intentar arreglar-ho, no? I, per exemple, la Caixa va dir que construiria, per obligació, no?, per aquests pactes que fan amb la Generalitat, que construiria no sé quants habitatges de lloguer. Us en recordeu, abans la Caixa de Pensions tenia habitatges de lloguer. Pues, a més de comprar tantes obres d'art, pues, que inverteixin en sol i en pisos de lloguer.
És una bona idea.
Sí, però ara hi ha un problema, eh? Digues. Que van 1.000 persones, 1.000 famílies fora d'un bloc de cases de la Caixa.
Sí, sí, ho havia llegit, sí, l'altre dia.
Perquè ho compra en bloc no sé quina multinacional, per
no sé què, colonial, es deia.
Sí, segur que deu ser una filial de la Caixa.
Una filial de la Caixa.
De la Caixa.
Colonial. I ho compra per 200 milions.
Ja veieu que la Caixa no patrocina la nostra tertúlia.
No tenen opció comprar el pis que...
Si ho fa, potser no tenen opinió.
Però vosaltres us en recordeu, no? Que abans eren... No, si no la defenso, la Caixa. Però vull dir que abans les caixes, us en recordeu? Que hi havia els...
Home, hi havia un fons social, clar, hi havia un fons social.
No, que hi ha un edifici, aquí.
Hi ha un fons social,
però que després els van vendre.
La botiga era de la Caixa.
Exacte.
Les biblioteques eren de la Caixa.
Exacte. I llavors ho van vendre, o van vendre els pisos, s'ho van quedar els propietaris, però ells els van donar l'oportunitat de quedar-s'ho als propietaris. I llavors s'ho van quedar els propietaris. Però ara aquests no els hi donen l'oportunitat de quedar-s'ho als propietaris.
Bé, no, heu vist que el tema així de la vivenda és un tema calent i si algú més vol trucar, 83 11 11 44, fem un altre gir i m'agradaria que tinc l'Eduard, que és historiador.
No soc professor d'història, com tu.
Digues historiador, que sempre queda més bé, home. Però bé, has fet els teus pinitos, no, d'historiador?
Ahí estamos, sí.
Escolta, Eduard, una valoració, diguéssim, ràpida, des del punt de vista històric, de Joan Pau II, més que des del punt de vista religiós.
A veure, des del punt de vista històric, que era un papa que ja no... Però és la meva visió, era un papa que ja no era d'aquest temps. El papa Joan Pau II és un papa que s'ha escollit el 1978, després del follon amb Joan Pau I, i és un papa que puja en un context molt determinat de Guerra Freda, on no hi ha una divisió del món en dos blocs. És un papa precisament d'una de les nacions, com era Polònia, que la qual estava doncs, governada per un dictador, el general Jaruzelski, i en el qual el moviment cohesionador de l'oposició al règim comunista, encapçalat per Solidarnosc, era la religió catòlica.
El famós Lech Walesa, aquell del bigoti.
Exacte. Llavors, el fet de nomenar un papa del bloc de l'est, era un papa que, després de molt de tensió en Itàlia, va tenir un impacte molt, molt fort en la societat del seu temps, no? Perquè era una mica com un intent de mostrar... els països de l'òrbita de la URSS, a l'òrbita comunista, de que podien alliberar-se. Llavors, des d'aquest punt de vista, clar, el papa aquí ja va tenir un paper polític molt, molt important, no sempre donant recolzament a aquests moviments de resistència al comunisme. De fet, el papa Joan Pau II el vincula a tot el que és la finançació il·legal del que era el sindicat Solidarnosc mitjançant tot el desgavell que va haver-hi de la banca ambrosiana. I llavors, a partir dels 90, quan ja decau tot el que és el bloc dels països de l'est, sí. El papat, del meu entendre, entra en una segona fase històrica que ja és una fase més caracteritzada per la tasca evangèlica de fer, etc. Llavors, una mica, el papa perd el seu paper diguem, de rellevància en el que era aquesta lluita contra el comunisme, i és entrem en una segona fase. Des del punt de vista històric, bueno, només cal dir que ha sigut un dels papats més llargs de la història, i que ha tingut les seves llums i les seves foscors. Vull dir, sí que ha sigut un papa que ha donat molta uniformitat a l'Església, però precisament aquesta uniformitat de l'Església ha sigut un papa que no ha sigut sensible a tots els corrents que ha tingut l'Església.
Aquí tenim una carta de gent que considera que està poc sensible amb algunes corrents.
Sí, podríem parlar dels casos, per exemple, de Pere Casaldàliga, de Leonardo Boff, podríem parlar, per exemple...
I del bisbe Romero.
Del bisbe Romero.
Enguany, encara hi ha comitès de solidaritat d'Amèrica Llatina que fan els comitès Òscar Romero fa 25 anys.
Vull dir, aquest respecte...
Va ser assassinat el bisbe.
Sí,
perdona.
Sí.
Perquè a mi és una cosa que jo no coneixia i una mica me va fer mal a les orelles, quan ho vaig sentir. Que ell havia anat al Vaticà i que el van rebre tan malament i que va fer una escala tècnica a Madrid i que va plorar. I al cap de 10 dies va ser quan el van assassinar. És a dir, que no entenia com el Vaticà era tan poc sensible a la realitat d'un país que ja sabeu com és el seu.
Hi ha una imatge.
Quatre rics ho tenen tot.
Hi ha una imatge d'això, que és la imatge, crec que del papa al viatge a Nicaragua.
Sí, a Nicaragua, Ernesto Cardenal,
no? Que li assenyala amb el dit.
Recordeu, mossèn i poeta, compromès amb el sandinisme,
de fet,
que el va renyar públicament.
Sí, sí, i actualment tampoc era molt... No tenia molt bones relacions amb el govern del Brasil, amb el govern de Lula. Té un ministre dominic, no recordo el seu nom, és el líder del programa FAM Zero, que és un dominic, i tampoc el Vaticà veia amb bons ulls aquest dominic. Per tant, hi ha hagut un distanciament molt gros.
Sí, el vaig veure.
Va vindre ara.
Sí,
amb la Mònica Terribas.
Sí, va sortir a la Mònica Ribas.
El papat, hi ha hagut un distanciament molt clar entre el que és l'Església de base i el que és la jerarquia eclesiàstica. Vull dir, el papat de Joan Pau II ha marcat molt aquesta diferència.
I aquest allau de gent al seu enterrament, què considera, un fenomen purament mediàtic o hi ha de tot?
Això em recorda a mi em recorda el passatge bíblic del vellocino d'oro, no? L'oració de l'ídol.
Algú? Jo?
Ui.
No
adoreu els ídols. Jo t'he demanat la teva opinió.
Algú ha comentat i en certa manera suposo que té la seva part de, diguem-ne, de visió, que una miqueta ha estat un tours de force amb l'islam. És a dir, demostrar a l'islam la força del catolicisme.
Que té encara el catolicisme.
Dir, perquè, vull dir, per exemple, amb la Meca cada any doncs hi ha milions de persones que van a peregrinar a la Meca, i en certa manera era un contrapunt del cristianisme davant, enfront de l'islam, de dir, nosaltres també som molta gent, nosaltres també som molt forts. I potser això, potser no es va dir d'una manera explícita, però sí que implícitament la gent potser hi va anar una miqueta també amb aquest esperit. I això m'ho han comentat i vaig trobar molt raonable aquesta proposta.
Almenys és un element que fa pensar. Joan, tu tenies alguna... Tu d'aquest allau d'aquests dies, o la teva valoració, o què et sembla, o la teva impressió?
El papa, el que he vist és que potser en principi sí que era un papa més modern de l'època seva, però que el papa, un papa del segle XXI, que, per exemple, que no deixi la dona ser sacerdot i té més... temes que al segle XXI ja s'han de tractar, que no em volia ni parlar, com temes de relació entre homosexualitat...
Sí, la qüestió de la ciència.
Sí, temes de ciència, vull dir que en això s'han tancat en banda, vull dir, si això no... El papa que ve ara continua la mateixa línia, es queixa, i a més, el papa dels joves, quanta gent jove hi ha a l'Església de Falset?
Sí, és un altre interrogant.
Que, no ho sé, és molt mediàtic, però jo penso que per aquí va pitjar, va fallar.
Me sembla que es posa bastant el dit a la nafra.
Jo crec que va ser una bona operació de màrqueting. S'ha de felicitar els que li van programar tota aquesta cosa.
Bé, i nosaltres ens hem de felicitar per haver pogut acabar el programa amb, no sé, amb bona harmonia, i em sembla que hem fet un molt bon repàs de moltes coses. Fina, moltes gràcies per la teva vinguda. Espero que vinguis altres vegades, eh?
Mira, que me convidem, però veure, si podem vindre, doncs ho farem.
Tots no ho podem dir, però Dolors, recomana't un llibre.
Jo no.
Però que hagi sentit, que diguis que pugui ajudar la gent.
Home, jo ahir tornava a veure la pel·lícula d'aleshores de la Virginia Woolf. Jo recomanaria que, a pesar de que sigui una actora que es torni allà, que de recomanar, de recuperar pues la Virginia Woolf.
Doncs ens recomanem la Virginia Woolf i tingueu tots una bona...
Deixem recomanar el llibre, sisplau.
Sí, sí.
Jo recomanaria a tothom, El petit príncep.
Ai, sí.
Doncs jo em vull recomanar un que em va agradar molt, que són Els pilars de la terra, que és també un d'aquests coneguts. Eduard, un?
Jo així de mateix, per exemple, recomanaria el Desayuno en Tiffany's de Truman Capote.
Desayuno en Tiffany's. Joan, un llibre tècnic? como Podar Revolivo.
Especial, pero a mí me agradan mucho los de historia y historia, por ejemplo, de la Guerra Civil, tipo Soldados de Salamines, tipo la Guerra de l'Ebre, todo eso. A mí me encanta porque como que somos de la zona y...
I molt bé. I per no caure en el revisionismo, está muy bien. El recomanem también.
Molt bé.
Gràcies al nostre tècnic, l'Albert, y anem tots a dinar. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
No
deia
jo.
Ràdio Falset, 107.6.